Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
El Museu de Montserrat ha posat a l'abast del visitant una nova obra del seu fons de reserva. Després de poder gaudir de l'oli Jesús entre els doctors de la llei d'Antoni Viladomat, que va inaugurar aquest nou espai expositiu, batejat com a Finestra Oberta, al dipòsit de reserva, aquests dies es pot veure un altre oli, en aquest cas sobre fullola, de Rafael Estrany, el seu títol Sagrada Família. La finestra oberta al dipòsit de reserva és un petit racó situat a la planta baixa de l'exposició permanent, on el visitant hi pot trobar obres d'art que habitualment no s'exhibeixen al públic i que es van renovant periòdicament. L'obra Sagrada Família, de Rafael Estrany, de l'any 1944, és una donació de Dolors Alegre. Els dipòsits de reserva dels museus tenen la missió de conservar les peces que, per manca d'espai o perquè provenen de donacions recents, no troben encaix en l'exposició permanent. Per aquesta raó, el Museu de Montserrat ha creat aquest petit aparador perquè el visitant pugui fruir temporalment d'algunes d'aquestes joies ocultes. Una paret de color més fosc i una cartel·la explicativa identifiquen el nou espai que es va renovant aproximadament cada mes amb altres peces pictòriques i escultòriques.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit... Us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a Del camp a taula. Després del resum del 2014 de la setmana passada, avui fem el primer espai del 2015. Esperem que aquest sigui un bon any per al sector agrari de casa nostra, amb l'entrada en vigor de la nova política agrària comuna, la PAC, per al període 2015-2020 i la realització d'eleccions per a la representativitat de les organitzacions agràries. Tal com els nostres oients van poder comprovar en el darrer programa de l'any passat, el conseller Pelegrí i els representants de les organitzacions professionals agràries i de les cooperatives van assenyalar que el 2014 havia estat un mal any per al sector, per la pèrdua de renda, la crisi de preus, el veto rus, que va afectar sobretot el porcí i la fruita, i les inclemències meteorològiques, entre d'altres motius. Volem seguir informant i donant a conèixer aspectes desconeguts pel gran públic d'un sector com l'agrari i l'agroindústria, però també del pesquer i del forestal. Amb aquesta voluntat, iniciem l'espai d'avui.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquesta secció de l'entrevista parlarem avui sobre el consum de cítrics i d'altres temes relacionats amb l'agroalimentació de casa nostra. I ho farem amb en Domènec Vila, que és el director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura. Bon dia, senyor Vila, i benvingut aquí al nostre programa.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
No, i a sobre, amb la manca de temps, el venir a l'espai, o sigui, venir aquí als estudis també és... sempre va molt millor. Perquè les entrevistes per telèfon n'haig de fer, perquè el problema que hi ha amb el sector agrari és que tens per tot el territori i moltes vegades la gent no es pot...
És un sector distribuït pel territori, que és una de les seves grans fortaleses i una de les seves grans virtuts i grans valors que aporta justament a Catalunya, que és la seva, la capacitat de generar riquesa arreu del territori.
Parlant de territori, començarem sobretot per la zona de les Terres de l'Ebre, que és el tema dels cítrics. El Codi de Bones Pràctiques Comercials al llarg de la cadena alimentària a Catalunya, del qual em sembla que és el president, vostè, o...
No exactament, és el Codi de Bones Pràctiques Comercials de Catalunya, però que l'han signat les organitzacions del sector, no les administracions públiques. Per tant, nosaltres, com a administració, fem una mica de coordinadors del mateix codi.
Sí, però com que sé que esteu ficats a dins, ha decidit emprendre accions per estimular el consum dels cítrics de casa nostra, sobretot de les clementines. Què els ha dut a prendre aquesta decisió? I sembla ser que la campanya ha estat molt dolenta per les inclemències meteorològiques i pels baixos preus pagats, com en altres sectors.
Malauradament, el sector dels cítrics a les Terres de l'Ebre, per tant a Catalunya, perquè el cítric està concentrat a les dues comarques, de les dues de les quatre comarques de les Terres de l'Ebre, al Baix Ebre i al Montsià, doncs és un sector que porta anys en una crisi molt profunda de preus, molt profunda de fa molts anys. És un sector que hem de ser entre tots capaços, sobretot des del propi sector, des dels propis agents que formen part del sector, les organitzacions de productors, la Federació de Cooperatives, o els sindicats agraris, les organitzacions sectorials agràries, doncs entre tots hem de ser capaços de posar-lo més en valor, mai més ben dit, no? I de que la seva producció millori el valor, incrementi el valor i, per tant, la riquesa que aporta, no? El Codi de Bones Pràctiques Comercials és un instrument molt potent que tenim a Catalunya, com deia, firmat i acordat per les organitzacions professionals agràries, per les indústries alimentàries, organitzacions representants d'indústries alimentàries, i per les organitzacions representants de tot el comerç, des del petit comerç al mitjà comerç a la gran distribució. Per tant, són tots aquests agents del comerç, una part molt important de la indústria, no tota, no són tots els representants de la indústria alimentària, això és un problema que té aquest codi, aprofito per fer una crida als representants d'aquests sectors perquè s'hi afegeixin, i després organitzacions representants de la producció. No? Tenim les tres baules, les tres esglaons de la cadena, i ens permet acordar actuacions conjuntes i coordinades. Ja fa temps que reuneix aquest codi, que, com deia, les administracions públiques fem una mica de secretariat i d'organitzadors del codi, però és un instrument privat, no és públic, és un instrument privat. Doncs en el marc d'aquesta les reunions que fem regularment, en fem tres a l'any de la comissió paritària, però després dels equips de treball doncs n'hi ha força més, doncs en l'última del 17 de desembre es va acordar per part d'aquestes tres fases de la cadena, doncs promocionar el consum sobretot de la clementina, de les Terres de l'Ebre, que és la principal producció que tenim. Per què? Doncs, com bé deia, per la situació de crisi no solament estructural, en aquest cas conjuntural, d'aquesta campanya, per les condicions climàtiques que han afectat a la producció, i després també indirectament a causa de la situació general que tenim a Europa, al sector fruites i hortalisses, principalment a causa del veto rus.
Però quan parlem de les clementines, quan et trobes en els lineals, no hi ha molta competència pel tema d'aquest món globalitzat en el qual estem, i també perquè està molt a prop del País Valencià, que...
Òbviament, el sector del cítric a Catalunya està molt condicionat pel sector del cítric de la Comunitat Valenciana, que és el seu principal sector, i per tant hi ha una condició, de fet, hi ha una relació molt íntima. Molta de la producció que es fa en finques de les Terres de l'Ebre, d'aquestes dues comarques, del Baix Ebre i el Montsià, es comercialitza a través d'organitzacions productors de Castelló, bàsicament, de la Comunitat Valenciana, però principalment de Castelló. Hi ha una vinculació molt íntima. Això ens condiciona les polítiques que puguem dur a terme. Però tot amb això n'hem de dur a terme específiques perquè creiem que hi ha potència i capacitat de millora d'aquest sector.
I a vegades, com a consumidor, jo ho he vist aquests dies, que et trobes diferents tipus de mandarines i preus de mandarines, i veus que la gent anava cap a la més econòmica, que no vol dir que sigui la més bona.
Estem en un món globalitzat i en un mercat de productes alimentaris globalitzat. Ens pot agradar més o menys, però és així. A Catalunya no som, com a indústria alimentària, som una gran potència a tota Europa. Som una de les grans potències de les grans clústers o regions agroalimentàries d'Europa i, per tant, del món. Hi ha alguns anys que, de fet, som la primera regió agroalimentària d'Europa. Després, hi ha algun any que ens supera la Llombardia, que és la capital, és Milà, al nord d'Itàlia, perquè té la seu de moltes empreses del nord d'Itàlia, i algun any també ens supera per la part primària Andalusia, perquè té un gran potencial de producció primària. Però quan sumem indústria agroalimentària i producció primària, generalment estem en primer segon lloc, depèn de l'any, depèn de la campanya, depèn dels preus d'Europa. Per tant, som una gran potència. No obstant, també som una gran potència quan el consum. Som 7,5 milions gairebé d'habitants i hi ha un gran consum. No produïm tot el que consumim, ni molt menys, això és impossible. Per tant, tenim una certa dependència externa, tot i que en els últims anys, des de l'any 2009, hem incrementat la nostra capacitat de producció, per tant, equilibri entre importacions i exportacions. I hem arribat, estàvem que exportàvem un 50% del que importàvem. I ara estem al 94%, l'últim any tancat. No són dades del 2014, sinó del 2013, no? Per tant, estem en un equilibri, però, òbviament, estem especialitzats en un determinat tipus de productes i no produïm tots els productes que consumim. Això no és possible, perquè som una gran zona consumidora i, a més, de productes molt variats. Per tant, importem molt cítric, també.
I s'exporta molt cítric?
I s'exporta molt cítric. La veritat és que són dades importants en quant a l'exportació, perquè exportem unes 82.000 tones de cítric, quan en produïm 166.000. Això és gairebé la meitat, gairebé la meitat del que produïm exportem cap a Europa. Europa és el gran centre de consum, el gran mercat de consum dels nostres productes agroalimentaris, sobretot producte fresc en el cítric, però també en altres productes frescs com fruites i hortalisses, sobretot fruites. Aquesta és la realitat, perquè tenim aquesta especialització i aquesta capacitat de producció d'aquests productes. Però ara també n'importem molts, perquè som productors de clementines, però alhora necessitem més clementines i també necessitem molta taronja, que no, aquí gairebé no produïm. Bueno, produïm una certa quantitat, però no és tan important, unes 44.000 tones.
Els més petits de casa i els joves mengen cítrics o prefereixen altres fruites? Ho dic perquè jo recordo que quan ja tirant cap a darrere, i jo era petit, al col·le, la fruita que menjàvem sobretot era pomes i taronges. O sigui, la taronja la teníem un parell de cops a la setmana.
Sobretot a l'hivern, sí. Perquè lògicament és la fruita d'hivern, la fruita de temporada. I és molt bo consumir la fruita de temporada perquè és la que ens aporta els millors nutrients en aquell moment, no?
Però teniu constància de si...
Òbviament hi ha unes evolucions i uns canvis en els hàbits de consum i, per tant, també afecten els infants. No hi ha tant consum hi ha increments de consum d'altres fruites produïdes en altres llocs del món, per tant, importades, i també altres fruites que, per capacitat tecnològica, que es produïen, les campanyes fa 40 anys eren unes determinades, ara s'han ampliat. Per exemple, es pot conservar molt bé la fruita, la poma, la pera, doncs són fruites que es poden conservar molt bé i conserven, al moment del consum, fora de campanya, conserven molt les seves qualitats, les seves característiques organolèptiques i també nutricionals. I, per tant, hi ha molta més variació i varietat de producte que es consumeix i, per tant, afecta els que tradicionalment es consumien.
I per estimular el consum, perquè hem parlat d'emprendre accions, hi ha alguna acció concreta que es farà o en els mercats? O...
Doncs en el marc del Codi de Bones Pràctiques Comercials, justament el que s'ha acordat es va acordar el 17 de desembre fer aquestes accions de promoció on la distribució i el comerç van acordar amb els altres agents fer accions de promoció específiques als punts de venda d'estímul i divulgació dels bons atributs i del que ens aporta el consum de cítric, i més, com deia, si és de temporada. No? Aquest és el gran compromís que es va acordar en aquesta reunió del Codi de Bones Pràctiques Comercials, que crec que és una gran fita, perquè posar en coordinació aquestes tres baules de la cadena és molt important i que hi hagi la implicació de la gran distribució és tremendament important. I aquest és un dels grans acords que vam aconseguir el dia 17 de desembre.
Perquè quan parlava d'això de fa 40 anys, quan jo prenia l'alcohol, i recordo que quan era petit, quan et deien vitamina C, ja tenen sempre la taronja.
Efectivament, és un dels grans nutrients dels cítrics.
Igual que pel fòsfor en deien peix, que aquí ja era més complicat, per la vitamina C sempre deien, jo recordo, si no ha canviat d'això, la taronja, no?
Efectivament, efectivament. Tenim la gran sort que en 40 anys ha anat canviant els nostres hàbits alimentaris, però enriquint-los, perquè tenim molta més varietat i molta més qualitat i seguretat dels productes alimentaris que mengem. L'evolució que hem tingut és espectacular. A vegades no ens n'adonem, però vas a qualsevol lineal, vas a qualsevol supermercat i trobes el que vols. Una altra cosa serà el preu, però clar, si vols comprar un producte que aquí no es produeix i s'ha de portar molt lluny, doncs el preu serà el que sigui, no? Però podem comprar gairebé el producte alimentari que vulguem. I això a vegades no ens n'adonem. Amb la garantia gairebé absoluta de seguretat en el que consumim. I això és una de les grans fites que tenim a Europa i a Catalunya especialment. I això ens permet ser referents quan exportem al món. Són productes europeus i són segurs. I aquest és un gran fita, un gran valor que tenim com a sector productor agroalimentari a Catalunya.
Sí, perquè justament s'han introduït, jo crec que dos termes molt importants els darrers anys, que són seguretat alimentària per un costat i traçabilitat per l'altre. O sigui, a molts productes se sap realment des de
que des es produeix
o si és un vedell des d'on neix fins que es consumeix a taula, no?
Efectivament.
Ja fem publicitat, ja que som del Camp a Taula al programa.
Exacte. Pues... l'aconseguir aquests nivells de seguretat, la implicació dels propis agents del sector en aquesta seguretat i després tots els mecanismes de control de la traçabilitat realment es donen aquestes garanties de poder tindre un sector molt estructurat, molt professionalitzat, cada cop més professionalitzat, no sols el sector primari, que cada cop ho és més. Com produir una poma, pues se n'ha de saber molt, perquè s'ha de saber aplicar els productes fitosanitaris, fer la gestió correcta de la poda, del regadiu, de l'adobat, i en funció del moment que ho fas, faràs una producció o una altra. I, per tant, se n'ha de saber molt. Està professionalitzat en aquest nivell, però està molt professionalitzat també a nivell de transformació i comercialització. I això és gràcies també a la introducció de tota una sèrie de sistemes de millora del control que ens han obligat, però això ha sigut realment una millora, doncs, a incorporar persones amb capacitats, amb coneixement per fer aquestes funcions.
Parlava dels productes fitosanitaris. Moltes vegades el sector es queixa de la procedència de productes de països tercers que no passen els controls que... O sigui, perquè ho sàpiguen els nostres oients, que aquí es passen uns controls molt, molt, molt estrictes. Quan dic aquí, vull dir Europa, però sobretot...
Sí, perquè el mercat és Europa.
No?
I els productes que s'importen també passen controls exhaustius importants, des del punt de vista del control dels fitosanitaris que són. Hi ha un control molt exhaustiu, molt sistematitzat del producte alimentari que ens entra a Europa de la resta del món. Això és important dir-ho perquè és així, les dades i els sistemes així ho demostren i els informes que es van emetent i les auditories que hi ha del sistema estan demostrant aquest control i aquesta eficiència en el mateix.
Bueno, aprofito ja que el tinc aquí, els estudis, perquè faci una valoració global de com ha anat el 2014 per a les indústries agroalimentàries catalanes.
El sector agroalimentari com a indústria agroalimentària a nivell de Catalunya estem en una fase, diguéssim, de no de creixement ni de decreixement, una fase d'estabilitat. Les indústries s'estan reforçant, sobretot des del punt de vista de l'estructura financera, estan reduint l'endeutament i jo crec que s'estan preparant per fer un creixement important els propers mesos i anys. La crisi, òbviament, ens ha afectat a tots els sectors. Aquest és un dels sectors, quan agafem tota la cadena agroalimentària, on menys ha afectat aquesta crisi tan forta que estem vivint i que hem viscut la davallada tan profunda en els últims anys, però és un sector, tot i això, que dels que menys ocupació ha destruït, sol ha reduït un 4% la seva l'ocupació, quan les dades generals són d'un 20%. No? Per tant, és un sector que ha sigut capaç de fer-se fort de mantindre una activitat durant aquesta fase de crisi, però amb un gran valor, que és que incrementar les exportacions substancialment. És un sector potent. I ara estem en una fase doncs, de consolidació dels projectes empresarials, de les empreses, d'aquesta activitat productiva i comercialitzadora i amb una bona fortalesa financera. Crec que els hi permetrà, de cara al 2015 i 2016, assumir reptes importants d'aquest sector tan important. Pensi que és el 18% del producte interior brut a nivell industrial de Catalunya. Per tant, és un sector tremendament important. Hi ha anys que és el primer sector industrial de Catalunya.
Parlava de que és un sector clarament exportador. L'any passat, per exemple, es va celebrar una fira tan important com alimentària inclús empreses, aviam, dir que alimentària i una empresa petita és difícil, perquè les empreses que van són potents, però de les més petites que hi havia de catalanes, i que moltes van mitjançant el paraigües del departament, amb Prodeca, estaven tots molt, i els ecològics també, estaven molt satisfets i molt contents i molt sorpresos de aquest, bueno, que els hi van vindre molta gent de fora per reclamar els seus productes, no? O sigui, que van dir, hosti, no ens pensàvem que aquí pues tindríem aquesta acceptació.
La fira alimentària és un dels motor, grans, no? Dels grans instruments, dels grans aparadors, de les grans eines que tenim a Catalunya com a sector alimentari per promocionar els nostres productes al món. És un gran instrument i l'hem de recolzar i donar-li el màxim suport des del govern, com intentem fer, perquè realment ajuda molt aquest sector i a la seva projecció, com deia. Pensin que tenim quatre grans sectors exportadors, que és el sector carni, bàsicament el porcí, el sector de fruites i hortalisses, bàsicament fruita dolça, el sector dels vins i caves, i després també el sector de l'oli. En aquest cas, en el sector de l'oli som importadors i exportadors perquè tenim empreses molt potents amb aquesta capacitat de ser importadors i exportadors, no? Però un terç del valor, en valor econòmic, en euros, del que produïm, el sector alimentari s'exporta. 8.000 milions d'euros s'exporten anualment, de mitjana, sobre els 24.000 milions d'euros que produeix, que genera d'activitat aquest sector. És una dada molt important, un terç que s'exporti. Són dades importantíssimes. Dels 8.000 milions, 2.200 són del sector carni, el sector porcí, producte fresc, congelat, però producte sense elaborar. Uns 1.100 milions d'euros són del sector fruites, fruites i hortalisses, però com deia, bàsicament fruita, i després uns 900 milions d'euros del sector dels vins. Per tant, sectors molt, molt potents amb molta capacitat de portar productes arreu del món.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
El sector agrari evoluciona cada dia i a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 0369.
Continuem parlant amb el director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, el senyor Domènec Vila. I ara li volia demanar com es presenta el 2015.
Doncs fent referència a aquestes dades d'exportacions d'aquests sectors, amb una certa preocupació per l'important efecte indirecte, no tan directe, del veto rus, del veto a les exportacions de productes alimentaris europeus a Rússia, no? Per què de forma indirecta? Doncs perquè no és que sigui un grandíssim mercat dels productes alimentaris europeus, que en alguns casos sí, perquè els productes lactis i els productes, per exemple, la poma polonesa, un percentatge molt important s'exporta a Rússia, no? Per tant, no és un factor que ens afecti directament, sí que exportem tant fruites com productes carnes com vins a Rússia, però l'efecte de tallar un mercat doncs provoca que aquests altres països productors que exportaven a Rússia ara ho deixen als mercats europeus o busquen altres mercats. Per tant, hi ha més competència perquè hi ha menys mercat. Tenim un mercat determinat, 100, i ara ens hem quedat amb 96, però afecta molt perquè els mercats agroalimentaris són inelàstics, que vol dir que una variació en l'oferta o en la demanda afecta molt els preus. Per tant, aquí s'incrementa poc, relativament poc l'oferta, però té un efecte molt important sobre els preus. Per tant, amb aquesta incertesa, tot i que com que és un sector capaç està obrint altres mercats, però els efectes no són... Obrir mercats no és una cosa que vagis i l'endemà ja estaries exportant, no? Té la capacitat, creiem que ho superarà, jo crec que el farà més fort el sector perquè obrirà altres mercats, però serà un any de traspàs i d'adaptació. Per tant, no serà senzill.
Ara, tornant a temes més concrets i més sectorials, quina valoració fa de la campanya de fruit a les escoles?
Doncs no és que la fem nosaltres com a departament i com a govern, valorem molt positivament aquesta campanya de fruit a les escoles, tot i que malauradament creiem que hem d'incidir més, perquè aquesta campanya té dos objectius. Una és donar a conèixer i potenciar el sector de fruites i hortalisses de tota Europa, perquè és una campanya europea, cofinançada en gran mesura per la pròpia Unió Europea. Però després també té un altre objectiu d'incentivar els hàbits saludables en la població, sobretot infantil, escolar, però de forma indirecta a tota la població. I aquí no estem aconseguint els objectius que ens plantejàvem o que estan plantejats de forma general, perquè els índexs d'obesitat infantil no estan de ballant. De fet, estan incrementant-se. Això els companys de salut ho podrien explicar amb molt més detall, però les dades que compartim doncs, estan traslladant aquesta realitat. Hem d'incidir més. De fet, la pròpia Unió Europea ja ha aprovat per aquest curs 2014-2015 increment de pressupostos. Nosaltres també hi hem participat i passem d'unes 170.000 alumnes del curs anterior a gairebé 400.000 alumnes aquest curs 2014-2015 amb increment important. Gairebé doblem el pressupost global, el pressupost una part de la Unió Europea i una altra part pròpia de la Generalitat de Catalunya. Per tant, farem més incís durant aquest any. La valoració per part de les famílies és molt positiva. En les enquestes que fem, doncs, les escoles, el 97% de les escoles diuen que repetirien i repeteixen. Cada any hem incrementat el nombre d'escoles, tot i que ara ja estem amb un llindar molt alt d'unes 1.400 escoles, de fet 1.354 el curs anterior, i per tant ja estem amb un llindar important. Però el nombre de dies que reparteix fruita, doncs l'anem incrementant, i els volums també, i també les franges d'edat. Els alumnes de primària i també d'educació infantil, doncs anem introduint més alumnes i més dies de repartiment de fruita. I aquest any, aquest curs, com a novetat, tenim un suport important per nosaltres, que són, i així també ho demana la Unió Europea, són persones vinculades a l'esport, que siguin ídols infantils i juvenils de l'esport. I aquest any s'ha incorporat un conveni del Departament d'Agricultura amb la Fundació Futbol Club Barcelona, on els principals i la imatge dels principals o d'alguns dels jugadors importants d'aquest equip de futbol doncs cedeixen la seva imatge per promocionar aquest hàbit d'aquest consum. No? És una recomanació de la pròpia Unió Europea que a Catalunya s'ha aconseguit. No coneixem cap altra zona o regió d'Europa que s'hagi fet aquesta actuació amb persones d'aquesta transcendència pública. Per tant, és una gran fita que esperem també que ajudi a canviar aquella dada que comentàvem de l'obesitat infantil.
Precisament fa dos dies, a l'entrada d'un mercat, vaig veure una imatge amb el Busquets, em sembla que era, i la campanya aquesta. Dic aquest jugador, no vull dir que no hi hagi altres, però és que recordo la imatge del Busquets i promocionant el consum de saludable. I
això ha començat aquest mes de desembre, el mes de desembre passat, també estem ja al gener, i durant les properes setmanes es anirà incrementant doncs, sobretot el trasllat a les escoles d'aquesta imatge, dels tríptics informatius, i a les famílies també anirà arribant. Per tant, creiem que també serà una gran fita.
I del consum de la carn de xai, què ens pot dir?
Doncs és un sector molt important a casa nostra, sí, perquè hi ha hagut uns canvis de tendència, com dèiem també al principi, dels hàbits alimentaris en general, i dels últims anys hi ha un esdevenir ballades molt, molt, molt importants del consum per càpita de carn de xai. Això ens preocupa molt perquè és un sector molt important de la seva capacitat de conservar un territori, com dèiem també abans, no? És un sector molt important perquè el fet de pasturar, tindre ramats, en cas d'ovelles, de corders, que estan pasturant, ens permet cuidar un territori. I aquest crec que és un dels grandíssims valors, a més de produir un producte alimentari molt propi nostre i amb unes característiques també organolèptiques i saludables també, molt òptimes. Com tota la vida s'ha de prendre mesura, i per tant tots els aliments els hem de prendre mesura. Però en el cas de la carn de xai, les dades de consum per capita són baixíssimes i creiem que hem de donar-li la volta per això, conjuntament amb el sector productor. I després també amb un sector molt important, que és el gremi de carnissers i xarcuters de Catalunya, de tots els gremis de totes les comarques. La veritat és que vull agrair-los també la seva col·laboració. Estem donant a terme una campanya específica de promoció de noves formes de cuinar. el xai. No simplement, diguéssim, la típica costellada, no? Sinó altres formes de cuinar-lo que ens permetin, doncs això, consumir-lo en altres moments, en altres dies que no siguin, sembla que sigui un dia de festa, més a l'aire lliure, no? Doncs buscar-hi altres moments per estimular aquest consum. I aquestes persones, els carnissers i cansalades, però bàsicament els carnissers, doncs són agents molt importants en aquesta funció. Estem donant a terme aquesta campanya conjuntament.
A més, és un sector que està patint, com molts altres del sector agrari, l'envelliment d'una part important, que són els pastors, i hi ha dificultats de relleu generacional amb els pastors, o sigui, vull dir que...
Sí,
a part d'aquest consum, també...
Però generalment això és un factor molt clar del valor econòmic que n'obtens. Una persona jove es dedicarà a treballar al sector de l'oví i del cabrum si s'hi guanya la vida. I el que hem d'aconseguir és que s'hi guanyi bé la vida. I és el que estem treballant. Per això una fórmula molt important, creiem nosaltres, promocionar el consum. Si es consumeix més, hi haurà més demanda i, per tant, hi haurà més valor. I es coneixerà més i es donarà més valor a la funció que es fa en aquestes persones. Que, insisteixo, les persones, els pastors... I els ramats són molt importants per un país tan complicat com és el nostre orogràficament i climàticament, perquè són qui ens cuiden el territori en gran mesura, igual que els agricultors en la seva tasca diària.
La venda de proximitat com està anant? Creu que la gent comença a conèixer el logotip que des del departament ha fet per identificar-los, que és una fletxa amb círcul de color vermell o negre?
Exacte, efectivament. Ens queda, creiem que des del departament...
A part d'altres accions que estan fent, sí, també organitzacions agràries i d'això...
Efectivament. Es va aprovar un decret per estimular justament aquest coneixement, ajudar els productors a arribar al consumidor final i que el consumidor final pugui conèixer més i millor qui està produint el producte alimentari. Per tant, aquesta venda de proximitat és un decret que estimula la relació comercial, no tant la distància física, que això pot ser un impediment, sinó la distància comercial, que és el que realment creiem que hem de afavorir, reduir aquesta distància entre el productor i el consumidor, i a la inversa. Fins ara, fins l'any 2014, vam dur a terme moltes actuacions de difusió i estímul i donar a conèixer el decret i tot el que s'hi va vinculat, com el logo i com s'inscriu al sector, a les persones i organitzacions de productors. Ara com ara hi ha 1.714 productors inscrits amb aquest registre de productes de productors de proximitat i 56 organitzacions de productors. I ara el que hem de fer, i ho preveiem de cara a aquest any 2015, és donar a difondre encara més a la ciutadania en general aquest logo i aquest concepte. S'ha anat fent, s'ha vingut fent durant l'any 2013 i el 2014, però pel 2015 i en el marc del nou PDR preveiem actuacions que, de fet, les hauran de fer les mateixes organitzacions de productors o associacions de productors de venda de proximitat per difondre a la ciutadania aquest concepte i, sobretot, el logo, que és l'instrument que es pot ajudar a arribar més fàcilment, doncs, al consumidor.
Perquè aquest és un dels aspectes que la nova PAC incideix, no? El potenciar el producte de proximitat, em sembla.
Això va vinculat al producte de temporada, que parlàvem abans, va vinculat a la riquesa que genera un propi territori, va vinculat, i a Catalunya i molt, a la diversitat i, per tant, a la riquesa patrimonial que tenim. Si tenim diversitat de producte alimentari, tenim riquesa. Si el tenim nosaltres, no el té algú altre, ho tenim nosaltres. Això hem de conservar i estimular-ho. I això també, la venda de proximitat també va amb aquest objectiu, que és un dels objectius també de la política agrària comunitària per aquest període que comencem, efectivament, ara el 2015, no? I realment té unes grans capacitats i ens aporta molta riquesa com a país. I aquí estem treballant, i per això hem inclòs una mesura específica com a novetat dins del PDR, el Programa de Desenvolupament Rural, pel període de 2015-2020.
Ja per acabar, volia parlar dels productes amb denominació d'origen protegida o indicacions geogràfiques protegides catalans. Si són prou valorats pels consumidors i si creu que creixerà el seu nombre o ja... s'ha estancat, diguem.
També, com deia, tenim molta riquesa i molta varietat a Catalunya de productes alimentaris. Realment som les de les regions, no ens n'adonem, no ens n'adonem perquè ho tenim cada dia i hem viscut tota la vida així, cadascú la seva vida i la nostra història també ens ho diu, no? Però som de les zones de les regions europees amb més varietat de producte i amb denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides de les zones que més en tenim. De fet, tenim 22 productes alimentaris amb DOP, denominació d'origen protegida o IGP, indicació geogràfica protegida, i a més tenim 11 de vins. 11 denominacions d'origen protegides de vins. Per tant, són de les zones amb més riquesa. I hi ha més demanda. De fet, per aquest any 2015, preveiem, si no aprovar, doncs acabar d'enllestir tots els processos, no sol pel reconeixement que donem a la Generalitat, sinó que després ens ve avalat per Europa, per la pròpia comissió, doncs del pollastre del Penedès, del Fesol de Santa Pau, també estem treballant amb el formatge de la Garrotxa, i després les indicacions geogràfiques, que són el brandi del Penedès i la ratafia catalana. Veurem si ho acabarem el 2015, perquè són tràmits una mica complexos, però hi estem treballant intensament, sobretot des de part del sector, que de vegades costa organitzar-se per fer aquestes actuacions, no? Però tenen tant valor que cada cop més organitzacions i més sectors productors ens estan demanant crear i donar-los suport en l'aprovació d'aquests instruments tan potents de promoció agroalimentària. És el principal instrument, hem parlat de venda de proximitat, però el principal instrument de promoció dels productes alimentaris a la Unió Europea, però a Catalunya també, són les denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques protegides, perquè és la garantia absoluta d'on estan produïts i com estan produïts i d'un control els més alts de tots.
Amb gran qualitat, a més.
Sí, per suposat. Són productes amb altíssima qualitat, reconeguts a Europa amb el segell. Els mercats europeus, molts consumidors coneixen molt bé el que són aquests segells europeus, i a Catalunya encara ens fa falta fer més esforç en aquest sentit, de donar a conèixer més el segell, què significa, i la varietat que tenim a Catalunya.
Doncs amb aquest missatge agraïm a Domènec Vila que ens hagi pogut atendre. I parlat del sector agroalimentari català, hem començat parlant dels cítrics i de potenciar el seu consum, però bueno, hem acabat parlant, fent una mica de repàs a tot.
Molt bé, moltes gràcies. Esperem que el 2015 doncs, sigui millor que el 2014.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Ràdio Estel. El 17 de gener vine amb el Club Més Amics els Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú. Assistirem a l'ofici solemne del patró de la vila, Sant Antoni Abat. Viurem els Tres Tombs, farem dinar de germanor i visitarem la vila. El 17 de gener, excursió als Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú amb el Club Més Amics. Més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Del camp a taula.
Els preus agraris. Aviram.
A la llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja, cotitzat a 1,02 euros al quilo, i el groc viu a 1,23 euros al quilo, repetint tots dos en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,72 euros al quilo, el groc canal a 1,84 euros al quilo, mantenint-se respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,72 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Els dos preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat a la llotja de Bellpuig a 1,07 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,93 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,83 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,65 euros. Totes les cotitzacions es mantenen.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 9,40 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 9,20 euros al quilo canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 8,40 euros al quilo per canal. El cabrit ha marcat 15,20 euros. Tots els preus repeteixen respecte a la darrera setmana.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel. L'actualitat.
JARCOAC ha reclamat al Departament d'Agricultura que la indemnització per arrencada obligatòria dels arbres fruiters afectats pel foc bacterià tingui excepció tributària, tal com possibilita la normativa de l'impost sobre la renta de les persones físiques en la seva disposició addicional cinquena. L'organització agrària demana des de fa un any als representants de l'administració catalana que, si defensen Catalunya, aquesta continuï sent zona protegida de foc bacterià. A més, segons Jarc Coac, cal que s'assegurin els recursos necessaris per prospectar tota la superfície de fruiters i vivers i es mantinguin les condicions actuals de l'ajut que rep el productor, que es veu obligat a actuar per evitar-ne la propagació. D'altra banda, el Departament d'Agricultura ha abonat més de 2,5 milions d'euros en diverses ajudes vinculades al Pla de Desenvolupament Rural, que es coneix com el PDR. Amb aquests pagaments, el PDR de Catalunya 2007-2013 ha arribat a un nivell d'execució del 90%, segons ha informat la Conselleria en un comunicat. En concret, acaben de pagar 1,02 milions d'euros per l'ajut a les indústries agroalimentàries perquè es facin inversions, 1,05 milions per les explotacions per fomentar l'agricultura racional i la conservació en el conreu de fruits de closca, 389.302 euros per la conservació i millora de races de bestiar autòctones i 600.000 euros per la instal·lació de joves agricultors.
El sector agrari evoluciona cada dia. I a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, contactem en primer lloc amb Jordi Defez, el responsable del Mercat Central del Peix. Hola, Jordi. Bon any.
Hola, bon dia, Isidre. Bon any, bon any.
Què podem recomanar als nostres oients amb peix fresc en aquesta primera setmana després de les festes nadalenques?
Sí, mira, aquesta setmana i un cop ja s'han acabat els àpats típics de Nadal i Cap d'Any, doncs podríem recomanar la compra de productes ja una miqueta més habituals de lo que són el resto de l'any, no? Per exemple, una altra vegada, anar i comprar i centrar-se una mica en el tema de peix de piscifactoria, per exemple, com la dorada de Múrcia, el llobarro també de Múrcia i Turquia, el corball de Galícia i de Sevilla, així com també el turbó principalment d'Holanda i França. Com a últim producte d'aquests de cultiu, això també continua sent igual, ressaltaríem el salmó de Noruega. Per acabar el tema del peix fresc, podem recomanar també, per la seva bona oferta i bon preu, el Josep Petit, d'uns 500 grams la peça, de la part de Galícia, Cantàbric i de Boston, i també podíem recomanar el Congre, de la Comunitat Valenciana, de Llançà i el francès.
I pel que fa al marisc fresc?
Bueno, el marisc fresc...
Que ja l'hem consumit molt, aquestes festes.
Sí, doncs mira, continuaríem perquè està, encara n'hi ha bona oferta i a bon preu, les ostres gallegues i de França. Mm-hmm. Encara continuem menjant les ostres, que això porta molt bon caché, no?, que menja ostres. Copinya de gallet de Galícia, navalles d'Holanda i Irlanda, mm-hmm, diamanto també de Canadà, que continua molt, molt bé de preu, i finalment pues, el llagostí de diversos orígens, Tunísia, Itàlia, i també del sud peninsular serien els orígens més destacables.
Suposo que, encara que no hi ha dades, però aquests dies de... Bueno, que hem parlat de Nadal i tot, heu tingut molta feina, no?, aquí a Mercabarna.
Sí, sí, jo diria, aviam, encara és molt d'hora per comentar xifres, sí, de ventes, però jo et diria que comparativament potser de fa els dos últims anys ha sigut un dels millors.
O sigui
en
que...
plan a venta ha sigut un dels millors.
Això que es parlava...
S'ha notat una mica la recuperació econòmica que tantes vegades ho diuen, doncs sí, s'ha notat.
El que passa que també la gent potser ha fet un esforç, no? Perquè jo he sentit gent dir, amb el tema, per exemple, del Tortell de Reis, que no té res a veure, dir, però clar, ja que tenim els nets i d'això, doncs, home...
Bueno, tots han fet un esforç. La gent a l'hora de comprar, els majoristes també amb els seus marges, vull dir, tots en general s'han apretat una miqueta més i bueno, doncs això ha fet que en general doncs, tothom surti beneficiat. No només una o dues persones, sinó que en general doncs, bueno, tot sigui més assequible i pues, la gent pues, pugui accedir a uns productes que habitualment pues, per aquestes dades ni ho somiaven, no? Perquè eren productes que es disparaven de preu. Jo crec que ha sigut una mica... Tothom s'ha serenat una mica i això ha fet que ja et dic, que hagin sigut unes bones festes en general, eh?
Doncs que continuï una mica sí. aquesta línia, aquest gener.
Esperem.
I tornem a conversar la propera setmana per saber quins són els productes més comercialitzats aquí al Mercat Central del Peix i la seva procedència.
Molt bé, Isidre, doncs, fins la setmana que ve.
Ara parlem, com sempre, amb Joan Cebrián, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Joan.
Hola, què tal? Bon dia, Isidre.
Quines són les fruites que més s'han comercialitzat aquesta setmana i quina procedència tenen?
Sí, anem a veure. Bàsicament són uns dies que ja s'han acabat les festes, però fins ara el que s'havia comercialitzat molt era tant la pinya tropical sí. com el raïm. Encara que, bueno, fins i tot la de temporada, que són les que ara estan prou bé, són els cítrics, la taronja, mandarina, la llimona, l'aranja, els plàtans, que els tenim tot l'any, i pomes i peres. Això, en principi, en quant a fruites.
Pues, t'has de dir que sóc un gran consumidor de fruita, perquè has dit tots els que he menjat aquestes festes. Vaig acabar el dia Reis amb la pinya, però els anteriors...
Sí, a més, estan molt bones.
Les que has dit, i pomes... Taronges, i bueno, continuarem aquests dies.
Tenim que cuidar una mica.
Sí, sí, i més els que tenim sucre o els que tenen colesterol o que sempre hem de vigilar més, diuen
sí,
que...
Són uns dies que és una mica diferent, els trasbrols a tots.
Sí, el que passa és que es fa difícil perquè sempre hi ha un dia que dius, per un dia... I ja quan portes 15, dius...
Aquest és el problema, no són dies o les 15 que ve de
darrere. I pel que fa a les hortalisses, que ja hem sí. començat a menjar unes quantes...
Sí, bueno, jo crec que hem de continuar, eh? Hem de continuar, jo, si em permets,
sí.
Parlarem d'una hortalissa que és molt... Així com... No sé, a la gent no li acaba de convèncer, que són les bledes.
Doncs mira, sempre que es diu que els nanos no els agrada molt el cost sí. de la verdura, puc dir que els dos meus, ja són grans ara, sí. sempre els han agradat les bledes.
Bé,
no sé si és perquè magnífica. Es posa alguna cosa... I a més, ara ho mengem també, entre altres coses, posem api, em sembla que és. O sigui que vull dir que...
Sí, jo no, ja me les menjo soles amb patates, estan increïbles, amb un raig d'oli bo, i això és el millor que puc fer.
Sí, no, amb patates també.
El que passa
també,
que és una verdura que no sé el motiu, però amb els nens sempre els hi ha amargat les bledes, no les han volgudes mai. Jo suposo que perquè abans només es feien una mica bullides amb aigua, i para de comptar, no? Però bueno, es pot menjar de més maneres. I a més és una, no sé, és una hortalissa que ens aporta una sèrie de coses que van molt bé, no? Ens aporten doncs, calci i potassi o vitamines A i C, que això ens hi va molt bé. Jo, de totes formes, és una, no sé, diria que és una hortalissa que fa molts segles que es conrea, no? Ja van començar els grecs a consumir-la, imagina't. Però tant els àrabs com els romans ja van ser els que els primers a conrear-la i van començar a descobrir les seves propietats, i aquestes són prou importants. Mm-hmm. Perquè, a més... tenen la gran avantatge que per aquestes dietes depuratives la bleda va molt bé. I, a més, és diurètic, o sigui, es fa anar molt al lavabo a treure líquids, no? I té molt poques calories, o sigui, la qual cosa, cara perfecta. I, a més, que ens aporta, pues, bueno, pues, molta fibra, que això es va molt bé per combatre una miqueta a l'estrenyiment. Per tant, jo crec que després d'aquestes festes d'haver menjat el que ens hem menjat, que ens hem passat una miqueta, jo crec que no estaria de més bueno, menjant-se doncs, un platet de bledes. I, sobretot aquells nens grans ja, que som grans i que no ens han agradat mai les bledes, jo intentaria tornar-les a provar. Ja siguin cuinades, bullides o inclús en canelons, no? O bé crues amb amanides. Jo crec que seria una bona cosa i, bueno, ens ajudaria això, a que no s'acumulés massa el que aquests dies hem anat agafant pel camí.
Jo volia fer un esment que quan t'he dit abans api volia dir porro, o sigui, he tingut un lapsus.
Una mica de porro.
Sí. Sí, així una mica amb patates, o sigui, les bledes amb patates... una mica de porro passat per la paella, tallat a tires.
Exacte.
I amb una mica de, bueno, de pernilet o bacon o...
Bueno, llavors aquí el que fa molta gent és anar apartant les patates, anar apartant les bledes, anar apartant el porro i es mengen el pernilet.
No.
Això
no.
Tampoc és bo, eh?
No. Simplement
és... el barrejaret, que sí que està molt bo.
No, el barrejat que és molt més bo.
Sí. No, el que passa que és això, no? És donar-li una miqueta... O sigui, fer agradable a la vista, sobretot, perquè mengem un per la vista, si tu fas un plat agradable a la vista, n'estic segur que la gent se'l menja. I pensen, bueno, pues això no és el que jo creia, perquè lògicament el sabor també és diferent, no? Bulleixes unes patates i unes bledes, pues bueno, no és el mateix que si li fas el que tu has dit, li poses una mica de porro i una mica de pernil, lògicament el sentit canvia, no? O si les fas com es fan moltes vegades els espinacs, amb fruits secs...
És el que anava a dir ara, que podíem aprofitar la mateixa falca. Exacte. I dir que també recomanar els espinacs, que també van molt bé.
Exacte. I que són dues hortalisses que realment en aquest temps se'n van venir de fàbula. Es troben perfectes.
Doncs gràcies, Joan, i tornem la setmana vinent amb molta més informació dels productes del Mercat Central de Fruites de Mercabarna.
Molt bé, doncs fins la setmana vinent.
I fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Bon dia, Mercè.
Molt bon dia, Isidre.
A partir d'aquesta setmana, coincidint amb el nou any, oferirem una recepta cedida per l'Associació de Concessionaris del Mercat de la Vall d'Hebron de Barcelona i l'Espai Cuina'm. De què es tracta, Mercè?
Mira, Isidre, la Conchi, és la primera, en set aquesta secció, podríem dir, renovada, de la bacallaneria d'aquest mercat barceloní, proposa un arròs amb bacallà, pèsols i carxofes.
Bé, després de les festes... El veig molt bé, molt suau. Molt
suau. O bé continuar amb la línia, també, no?
No, això no, és
suau, suau.
Quins ingredients caldran?
Mira, per 4 persones ens caldrà 250 grams de bacallà dessalat, 500 grams de pèsols amb la vaina, 500 grams de carxofes fresques, 100 grams de tomàquet, 4 alls, 400 grams d'arròs, una tasseta d'oli d'oliva verge, el suc d'una llimona, un litre i mig d'aigua, aproximadament, safrà, pebre dolç i una cassolada o bé paella de 40 centímetres.
I després d'aquesta llarga llista d'ingredients, com l'elaborem?
Que tot això estaria bé, no?, si poguéssim passar un dia pel mercat de la Vall d'Hebron i així, doncs, acabem amb la Conchi de la bacallaneria amb aquesta recepta. Mira, molt fàcil de fer. Deixem el bacallà a punt de sal, seguint els consells de la Conchi. Desgranem els pèsols, traiem les fulles dures de la carxofa, tallem les puntes, les partim a 4 trossos i les posem amb aigua amb suc de llimona. Seguidament, pelem i trinxem el tomàquet, com també els alls. Escalfem l'oli dins la cassola al foc. Fregim els alls, després el bacallà i el tomàquet. Afegim una mica de pebre dolç i tot seguit l'aigua. Quan comenci, Isidre, a bullir, afegim les carxofes, com també els pèsols. Afegim una mica de safrà i també una mica de sal. I ho deixem coure uns 20 minuts. Passat aquest temps, provem de sal i rectifiquem si cal, si cal. Pugem la intensitat del foc, afegim l'arròs, repartim per tota la cassola i deixem coure a foc viu els 10 primers minuts. Després, el que farem és baixar la intensitat uns altres 8 o 10 minuts més. Provem l'arròs per comprovar-ne la duresa.
S'ha de fer sempre.
Sempre, eh? I retirem del foc si creiem doncs, que ja està al seu punt. Deixem reposar uns 5 minuts, això sí, i ja està. Fins aquí en el plat d'avui.
Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel.
El sector agrari evoluciona cada dia. I a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre, El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Divendres 16 de gener realitza a Barcelona una jornada on es parlarà de la dinamització agroecològica com una estratègia innovadora de desenvolupament local sostenible. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària d'Alfarràs organitza a Montoliu de Lleida, el 12 de gener al 3 de març, un curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. I l'Escola Agrària de l'Empordà realitza a Constantí el 13 i 14 de gener un curs sobre l'etiquetatge segons el reglament 1169-2011.
Del camp a taula. Les fires.
Demà, diumenge 11 de gener, es realitza a Vilanova del Camí la 17a Fira del Camí Ral, amb una àmplia presència d'artesans. I del 16 al 18 de gener, les Borges Blanques acull una nova edició de la Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra i de la Fira de les Garrigues. Els visitants trobaran maquinària i productes agrícoles, especialment oleícoles, a més de poder comprar oli verge extra de la DOP Garrigues. Està previst que la fira sigui inaugurada pel conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, i clausurada pel prestigiós cuiner Carles Gaig, propietari del restaurant Gaig i que és posseïdor d'una estrella Michelin.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
I fins aquí l'espai d'avui, que ha sigut el primer d'aquest 2015. Com sempre, tornem la propera setmana amb molta més informació i entrevistes a Del Camp a Taula, aquí a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.
Ràdio Estel.
ballato pao pao.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.